15 minuts i arribem a les 12 del migdia i, per tant, com és dilluns, és hora de fer una sessió de benestar emocional amb la Gisela Llobet de Pantarrer. Gisela, molt bon dia.
Bon dia.
I ben tornada un dia més aquí al Sant Cugat a Fons.
Moltes plaer, gràcies.
Un plaer ser amb tu, com sempre, ja ho saps. Seguim parlant avui sobre adolescents, sobre l'adolescència, una etapa molt complicada en què es defineix com serà aquesta persona quan sigui adulta, i avui parlem d'un tema que potser preocupa molta gent, les drogues.
Sí, les drogues. Dintre del que és dintre del que seria les drogues, tindríem que distingir, val, el que seria l'abús i l'ús, val, que són dues coses diferenciades. L'ús seria quan hi ha un consum o esporàdic o encara que sigui continuat de drogues, però això, diguéssim que no fa que domini a la persona, val? No hi ha una busca, bueno, que vam buscant contínuament el poder consumir aquesta droga en concret, i l'abús entraria justament això, no? Que hi ha una continuïtat i una búsqueda total cap a la droga perquè no es pot controlar, no? I es necessita.
Però de l'ús a l'abús hi ha poques passes.
Sí, 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 sí. Però sí que és veritat que, per exemple, en segons quines drogues, com per exemple el que seria la nicotina, el tabac, hi ha molta gent que et diu, bueno, jo fumo de tant en tant algun cigarret, però si no fumo no em passa res, no? Doncs seria, això seria ús de la nicotina, no? Quan això passa a ser, no és que després de dinar o després de fer el cafè jo necessito aquest cigarret i si no el tinc estic més irritable, estic més nerviós, de fet, encara que estigui en pijama a casa, em poso el xandall i me'n vaig a comprar on sigui, una benzinera o el que sigui, això ja seria abús.
Exacte, és aquest pas previ, aquest hàbit que es crea després quan es comença a consumir una substància en aquest sentit. Però clar, l'ús com arriba? Perquè una persona, un adolescent, en aquest cas, comença a consumir? Quines motivacions té? Perquè és òbvia, d'això no n'acostuma a haver informació, que és una cosa que és perjudicial, que no és bona. Per tant, per què es fa?
Clar, aquí hi ha dues coses, no? Diguéssim que els motius per als quals hi ha consum entrarien dintre de que sempre hi ha una carència darrere d'alguna cosa, val? I per això es comença a consumir un tipus de droga per suplir aquesta carència, val? I llavors entraríem dintre del que seria més el tema adolescents, perquè tenen una vulnerabilitat especial. Val? Ara t'explico els motius i ho veuràs.
Anem, val? Avant, sí.
Dintre dels motius de consum hi hauria, una seria la búsqueda, anar a buscar noves sensacions, val? El que seria el plaer, perquè doncs, per al que sigui hi ha una insatisfacció dintre de la vida d'aquella persona, i llavors té aquesta necessitat d'anar a buscar, de provar, val? I llavors això portaria a consum, val?
D'acord.
Una altra cosa seria l'integració de grup, que això és molt important. Persones que potser no tenen unes habilitats socials molt desenvolupades i evidentment, com som éssers socials, per nosaltres és molt important, no?, el fet de sentir-nos integrats en un grup, de pertànyer a un grup, i això fa que moltes vegades, per voler formar part d'aquest grup i per integrar-nos i per tenir aquestes habilitats i poder relacionar-nos d'una altra manera, anem a parar doncs, al consum.
Clar, aquesta potser és la que més s'escolta, perquè el fan els meus amics, jo també ho faig.
Exacte, sí.
Clar, però,
I per sentir-me
justifica...
integrat dintre del grup, no? Tothom va borratxo, doncs jo també, perquè clar, si no desentono, no?
Clar, i el grup, això sí que ens porta als adolescents directament, el grup és una cosa molt important pels adolescents.
Molt, molt. Ara, acabo els motius i ho veuràs. Per exemple, una altra cosa seria reduir el nivell de consciència, val? Hi ha moltes vegades que per el que sigui, doncs, en la nostra vida tenim diferents problemes, llavors si no tenim una bona construcció d'un afrontament positiu, de tenir un afrontament bo cap als problemes i cap a les situacions problemes per trobar solucions, també volem evadir-nos, entre cometes, d'aquesta realitat que tenim, i això ens provoca que vulguem reduir el nostre nivell de consciència de tots els problemes que tenim, i això també ens porta, no, un altre cop, de nou, al consum de drogues.
Clar, però es pot buscar l'evasió de moltes maneres. Aquesta és la via, diguem, que la via ràpida i que no per si és la més bona, precisament.
Clar, però mira, aquí tenim dues coses, no? Imagina't, per exemple, amb el tema de l'alcohol, és com una mica de reduir la consciència perquè no vull estar, o sigui, no vull tota l'estona tenir en el cap tot, diguéssim, tota la problemàtica que tinc, llavors si bec, això com queda una mica dissipat. Però també tenim l'altra part, que són les amfetamines, és a dir, jo tinc en el meu treball un nivell d'estrès i un nivell d'exigència tan gran que no el sé afrontar bé o no sé adequar-ho de forma positiva, i això m'està provocant que jo exigeixi el meu cos més de lo normal, i per això necessito un suplement.
Carai.
químic. I això pot ser, per exemple, moltes vegades la gent comença a consumir cocaïna justament per això, no? Perquè la cocaïna no deixa de ser un estimulant molt fort que et fa estar molt actiu durant molt de temps, no? I molta gent doncs, el comença a consumir per això.
Carai, tu, doncs són motius que potser no són tan, no acostumen a ser tan coneguts. Tenim més motius de per què es pot consumir droga?
L'únic que ens faltaria seria la pèrdua de dolor, val? El fet de bueno, doncs, que tinguem una pèrdua del que sigui, no? Que entraria una miqueta també compaginat amb la reducció de la consciència. I això el que provocaria també és que vulguem perdre el sentiment aquest d'angoixa, de dolor, de tristesa, no? I ens evadim un altre cop, no? Doncs amb aquest supletori.
Exacte. Ara sí, podem entrar en el cas concret, que són els adolescents. Per què un adolescent és més vulnerable que una altra persona per consumir drogues?
Fixa't en una cosa. Amb tots els motius que t'he donat, per exemple, amb el que és la búsqueda de noves sensacions, has de pensar que dintre de l'adolescent això s'incrementa molt en aquesta etapa, val? Perquè realment l'adolescent està descobrint i està creant la seva identitat. A nivell hormonal ja vam parlar de que evidentment hi ha uns canvis de maduresa, etcètera, etcètera, que es donen en el cos i en el cervell de l'adolescent, i això provoca, no?, que hi hagi aquesta sensació de voler provar coses noves, de voler descobrir coses noves, i hi ha constantment aquesta búsqueda cap a les noves sensacions, no? Llavors, clar, aquí, per ser més vulnerables, justament per això, perquè ja és una de les causes per les quals es pot començar a consumir, i ells, en aquest cas, doncs, ho tenen molt més pronunciat.
Clar, i a més, com és una època molt intensa, no fa por, això. És dir, ostres, vinga, va, un pas més.
Aquí aniríem al segon punt, no? Que és el síndrome d'invulnerabilitat que tenen els adolescents, no?
Sí. A mi no em passarà, bàsicament. A mi no.
Hi ha una sensació, o sigui, clar, estem parlant d'una etapa, val? Que a part de construir la nostra identitat, és una etapa on hem de construir el nostre futur, no? A partir d'aquí comencem no només a saber qui som, sinó a saber com serem i què és el que tindrem a la vida. I llavors, doncs, és una etapa de decisions, de començar noves coses, no? I això provoca que tinguem una energia i una sensació de que podem amb tot, no? De que ens menjarem el món. Doncs aquest síndrome d'invulnerabilitat fa, doncs, que moltes vegades hi hagi aquesta poca consciència de perill, per tant, normalment els adolescents són els que, si comencen a conduir, corren més amb el cotxe, perquè no, jo ja controlo. Són els que tenen conductes més de risc, perquè hi ha aquesta sensació d'invulnerabilitat, no? I de no, a mi no em passarà perquè doncs, jo puc amb tot, no?
Exacte. Quins motius de risc podrien tenir més pels adolescents perquè puguin consumir drogues?
Dintre dels motius que he dit és aquest. Un és la búsqueda de noves sensacions, l'altre és la síndrome d'invulnerabilitat, i l'altra part, no, seria el fet de que l'entorn social és molt important als adolescents.
El que dèiem abans del grup.
Exacte. Llavors, entrarien, diguéssim, si t'hi fixes, tres dels motius de consum més importants, no? I, evidentment, passa de ser el bloc familiar el que és més important i el nucli del nostre entorn social, els amics, el buscar la nostra integració dins del grup, quin és el nostre rol dins del grup, i per això nosaltres és molt important. I aquí és on les habilitats socials juguen un gran paper, i quan aquestes escassegen o no estan ben construïdes, doncs normalment l'adolescent, juntant la búsqueda de sensacions, el síndrome d'invulnerabilitat i poques habilitats socials, dona punt, no dona pas a que hi hagi aquest consum i aquesta introducció cap a les drogues.
De tot plegat, tenim prou informació? Ja els adolescents, per una banda, i també, òbviament, els pares, en tenen prou informació de tot plegat? Es pot trobar fàcilment i es facilita, diguem, de forma oficial, de forma fàcil? Vaja,
existeix? Estem en una etapa que hi ha molta informació. Hi ha un excés d'informació. I a vegades l'excés pot ser dolent si no es filtra de forma adequada. Val? Llavors, com que tenim un excés d'informació, i no només un excés d'informació per part dels pares, sinó els joves tenen un excés d'informació perquè internet és una porta, és un portal obert a qualsevol tipus d'informació i no hi ha filtre, el problema és que, clar, aquesta quantitat d'informació que reben no es filtra de forma correcta, ells encara no tenen els filtres correctes per saber què pot passar, i quina és la informació correcta que hem de tenir en compte, i el que això provoca és que la informació li vingui, justament perquè als pares això és un tema que li costa molt tocar, li vingui per part dels amics i li vingui per internet. Amics. I aquí puguin tenir, evidentment, moltes coses errònies. I això el que provoca és que aquesta informació millor no sigui adequada, no?
Quina informació es desconeix més sovint sobre el consum de drogues?
Sobretot les causes, el que provoquen, val? Hi ha les drogues són, per definició, substàncies químiques que alteren la química del nostre cos. Mm-hmm. Val? Llavors, qualsevol cosa que compleixi aquests requisits es considera una droga, no? Pot ser un medicament, però no deixa de ser una droga, no? El que passa és que hi ha drogues que estan controlades perquè són medicaments que es donen per una certa causa, etc.
Exacte.
Però sí que és veritat que dintre de les drogues no se sap ben bé les causes i tots els grups de drogues que hi ha i les causes que provoca cadascú. Si això, els pares tinguessin, diguéssim, aquesta informació i poguessin donar-se-la als fills abans de que pugui haver aquest tanteig amb la droga, això seria una prevenció increïble de cara als nens. Exacte. Perquè ja tindrien la informació de primera mà i tot el que li vingués després, ells ja tindrien una base on poder-ho, diguéssim, col·locar. No?
Ens queden un parell de minuts. Podem parlar d'aquest tipus de drogues en concret? Quines són les drogues que són més habituals que es puguin consumir?
Val. Curiosament, hi ha el grup de les xatines, val? Que seria el que seria la cafeïna i la teïna, que no deixen de ser drogues perquè Exacte. Són estimulants per al cos. Tindríem l'alcohol, que és la per on comencen bàsicament tots els adolescents a consumir, perquè és la droga més assequible, perquè forma part del nostre entorn social i Exacte. És la més acceptada. Tot i que no se sap, però és una de les més perjudicials que hi ha per al cos, no?
Exacte.
Tindríem l'ico és la nicotina, val? Que també és una altra droga, potser ara comença a ser no tan acceptada, val? Però sí que és veritat que encara hi és i també és per una part que es comença. Tindríem el grup dels cannabinoides, val? Que hi haurien els porros, el que serien els porros, la marihuana, val? Que seria el segon pas després de l'alcohol i el tabac. I llavors aquí entraríem amb les drogues que són una miqueta més...
Les dures, que se'ls diu.
Es diuen dures, però l'alcohol també és una de les drogues més dures que hi ha, tot i que moltes vegades no es té aquesta relació.
Sí, no es classifica d'aquesta manera.
Bueno, perquè entra dintre el nostre entorn social, no? Llavors hi havia les amfetamines, que entrarien el que seria la cocaïna i tot el que serien aquests estimulants que parlàvem abans, l'heroïna, que serien els opiacis, entraria també aquí la morfina. I llavors les últimes serien el que serien els al·lucinògens, que entraria doncs l'LSD, totes les drogues de síntesi, val? I clar, tots aquests grups de drogues tenen unes causes i unes conseqüències en l'organisme diferents, no? De la mateixa manera que causen el que seria, diguéssim, el síndrome aquest d'abstinència, que és una de les coses que ens fa que tinguem aquesta intensitat per buscar contínuament el consum d'aquesta droga, no?
Sobretot informació, és el que s'ha de tenir per poder prevenir problemes que després poden ser molt i molt greus. Informació n'hi ha, però s'ha de saber buscar, s'ha de saber trobar i s'ha de saber transmetre després a qui més importa en aquest cas, que són els adolescents. Gisela, com sempre, moltíssimes gràcies per
moltes
ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ens veiem la setmana que ve.
Vinga, adéu.